Sí, una altra
cosa. M'he caigut el guió.
He de dir que tots heu posat cançons de la Tina Turner. Tots.
I no heu posat la
que no t'emocionen.
No, és que jo ara ho parlava.
No l'hem posat perquè la puguis posar tu.
Ah, d'acord.
Exacte.
Gràcies. És a dir, que no... A tu t'agradava la Tina Turner, el Jordi Beltran?
És a dir, m'agradava més com a personatge. Com, sí. Com a, però jo, discos de Tina Turner, de cançons... De tota la seva carrera, el millor me'n quedaria, si a la subconscient, que vagin quedar gravades, 4, 5. La resta
tu, Carla?
Jo crec que és una figura que sempre estava en el meu subconscient i sempre ha estat allà. Vaig tenir la meva fase, Tina Turner, quan vaig començar a cantar. Perquè per mi era una cançó... Les seves cançons tenien un repte. És una veu que costa...
I, de fet, explica part de la seva carrera. Tens tota la raó, perquè jo crec que la majoria de gent que al final s'ha acabat fent fan de Tina Turner se n'ha fet per la veu.
Una veu increïble.
I una mica aquesta cosa de challenge que explica la seva vida, també. Mm. Que ella, vull dir, ho va apostar tot al final al seu instrument i d'això, i amb això va aconseguir, diguem-ne, fer fora tots els mals, que n'eren molts, no?
Però clar, la força i l'energia... Jo sempre que parlem de Tina Turner, per mi hi ha dos paral·lelismes. Un que és... Aretha Franklin podria ser l'equivalent a Rocío Jurado, dins del soul americà, i Tina Turner seria Lola Flores, amb un empelt breu de Mick Jagger. O sigui, Lola Flores li fots una mica de Mick Jagger i et surt Tina Turner.
Bueno, Mick Jagger sempre que el va ensenyar a ballar, no? Tina Turner, això...
Sí, és que era admirador d'ell i tot i això, no? Sí. Però, i l'altra qüestió és que em va fer gràcia veure que ella afirmava en una entrevista que ella... Ai, Turner, no li havia agradat mai, que no volia ni ser nòvia d'ell, només el tenia com a col·lega de músic, però llavors es va equivocar i la van obligar a fer una altra cosa. Potser per això he pensat fer un recorregut inicial, biogràfic, diguéssim, gairebé, fins als 80, que és quan Tina Turner despega en solitari i es converteix en la Tina Turner que potser recordem tots. Mm. Per exemple, l'any 1958... Aquí cantava amb Carison Oliver i Ike Turner amb el nom de Little Ann, i aquesta és la primera cançó que es té consciència, o es té una notícia de que es va registrar, una cançó que es deia Box Top i que signava en principi Ike Turner. El 1962 va despegar així. Podria formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de Scorsese, lo millor, aquesta era la cançó que es deia Fall in Love. Ike i Tina Turner firmaven la seva primera cançó realment com a parella aquell any. I el 66... When I was a little girl. Com si haguessin gravat l'estadi olímpic amb tota la pantalla.
Phil Spector era l'ambiente.
Bé, Phil Spector va veure la parella en un programa de televisió del qual ell era director, que es deia The TNT Show, un programa musical, i en veure els dos va dir, ei, calleu que jo aquí us gravaré un disc i tot això. I va fer aquesta barbaritat, aquesta versió de River Deep Mountain High. 4 anys després... va ser el seu hit més important. A veure, el 69 van fer de taloners a la primera gira americana de Rolling Stones i allà van interpretar aquesta versió del Proud Mary, que després es convertiria també en un hit. I em sembla que Phil Spector també els va ajudar una mica a posar-hi allò al mur de so, no? El 1973 podríem dir que van fabricar l'últim hit junts, realment, que va ser aquest. Melotron, això era un melotron?
No, un melotron.
Què és? Bé,
és un sintetitzador, probablement no és un muc o un arp.
Sí.
Diria que és un muc.
Un mosquit, diu el nieto, podria ser també.
Podria ser un arp, també.
Buscava el so de mosquit.
Nat by City Limits va ser la cançó dels 73 que podien dir ja va marcar un punt i final de la relació amb Ike Turner. I va ser el 75 quan Ken Russell li diu per fer de la reina de l'àcid vull Tina Turner, quan la cosa es va complicar més, ja. Tina Turner va veure que podia volar sola, fent d'actriu també, i va demanar ajut a Anne Margaret, que també feia de mare de Tommy a l'adaptació que va fer Ken Russell de l'òpera rock dels Who, una cosa que era com un pastís de casament espectacular. Sí,
amb una ensaïmada a sobre.
Sí. I a l'acabar el rodatge li va demanar a Anne Margaret que la acollís com a refugiada a casa seva, mentre Ike Turner estava dient, no, està aquesta dona, està aquesta dona, i els 76 van decidir separar-se. Després d'uns quants anys en intentar tirar endavant aquesta carrera en solitari sense massa èxit, el 1984... Tina Turner fa bingo amb aquest What's Love Got to Do With, que és el seu gran hit i qui la ressuscita.
Algun dia haurem de fer les cançons, ja ho he dit aquest matí, les cançons que tan...
Les cançons... Ja sabem per on vas, però avui no vol sonar, no vol sonar incorrecte.
Ja, d'acord. No, hi ha cançons que te les han fet avorrir.
Ja, i aquesta és una dia.
Bueno, n'hi ha una de pitjor.
El Beltran, diguem-ne, va estar uns quants anys en aquest programa acabant aquest espai...
Cançons que es mereixia d'un descans.
Un descans merescut.
Alguns llarg. Sí. Bé, doncs a partir d'aquí ja es transforma ella en lo següent. He de dir que el 87 la vaig entrevistar...
Ara!
No, però va ser una entrevista molt normal. Vale. No, res.
Què tal? Dona...
Bé, hi ha gent que la va conèixer molt, que deien que, de fet, ella era tímida, però que quan sortia a l'escenari, bum, es transformava en una altra cosa, però que ella era bastant una tia bastant reservada i tímida. I a mi em va semblar molt simpàtica, bastant echada p'alante, i bueno, bastant responent l'estereotip que es pugui tenir de Tina Turner. Suposo que hauria fer el seu paper també de cara a una roda de premsa, una entrevista, deu ser una mica com l'escenari, amb menys intensitat. No?
Bé. Bueno, què més?
Una mica és aquest discurs. Si vols, jo sé el que diràs.
Cançó...
Tornarà a sonar ara. Vale. I una mica també el Nieto fora d'antena, perquè ell no té un micròfon allà que el pugui escoltar la gent, però ha fet una anàlisi prou bona de la carrera de Tina Turner a nivell musical, que és una mica sorprenent. Tira un moment. A casa de petit hi havia aquest disc que estava per allà compartint espai amb els discos de Ray Conniff, de James Last i coses d'aquestes, i hosti, jo em quedava sempre molt sorprès i deia, hosti, aquesta potència també podia al costat d'aquella altra discografia que hi havia per casa, no? Era un disc així, que per mi era com random, perquè estava per allà i no sabia ni qui cantava ni com era, la portada era una mica confusa també, però no parava de posar-ho i sonaven coses com aquesta... Molts anys després vaig saber que aquest era un clàssic de la història de música pop contemporània, el disc del que parlava el Beltrán del 66, produït pel Phil Spector. El gran èxit de Tina Turner amb el seu marit maltractador, Ike Turner, va ser aquesta versió de Proud Mary, que també ha sonat abans, que musicalment resulta com una mena d'acte sexual, diria, i crec que estava plantejada així per part a nivell de producció, que comença a poc a poc. Que et va caronant i que de cop es transforma en això, no? Hòstia, això m'interessava tot. M'interessava com cantar, m'interessaven els tempos, m'interessava com sonava. Trobava una cosa brutal. I després d'escoltar aquestes... de fer aquesta escolta casual, la vaig veure a Mad Max, la meva mare dient que era un exemple de dona per a tothom, que era una forta, després llegint sobre la seva vida, una infància infeliç, Ike Turner drogat, maltractant-la dia sí dia també, i de cop als 80, fent una mena d'easy listening descafeinat, triomfa tot el món, finalment empoderada, no?, apoderada, amb aquesta cançó de Mark Knopfler, que sona així. Una cançó d'atenció 7 minuts, una mena de crítica social, diria, a la prostitució als Estats Units dels Jocs Olímpics, perquè això era l'any 84. Jo en aquesta època tenia 10 anys i no en tenia res, perquè, clar, jo havia viscut aquella absoluta... aquell orgasme vocal i a tots els nivells, i de cop aquesta dona... escolta'm, aquest single... Posa aquest tros. I això és una altra cosa. O sigui, i a mi sempre m'ha sobtat com el moment d'esplendor total de Tina Turner arribi amb això, no? I això poder explicar allò que de vegades hem parlat amb el Beltran dels 80, que els 80 són una mica putes en aquest sentit, perquè de cop van triomfar coses i es queden per la història coses que de cop dius, vols dir que eren les que haurien d'haver estat aquí i no d'altres, no?
La gran època dels videoclips.
Sí, o sigui, també,
aquest
també, 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 també.
Pel videoclip.
Probablement. Aquell disc del 84 tenia cançons que van ser èxits mundials tan aparentment, i perdoneu, musicalment mancades de passió comparat amb el que havíem sentit molt abans i que em perdoni tothom com aquest. I aquí, a mi, de fet, aquest tipus de cançons de primer nivell és el que em va fer interessar anar a un altre lloc. Anar com a l'Andre a buscar aquella emoció que hi havia en aquells discos antics, dir, ara algú ha d'estar fent això. I, efectivament, coneixes els Jam, coneixes, no?, d'altres coses, o el que està el punk o el post-punk en aquell moment. Deixeu-me acabar amb aquesta que t'agrada tant.
Oi.
L'èxit que, en realitat, era una versió. L'últim gran èxit total i absolut de Tina Turner va ser aquesta cançó que avui la majoria de diaris aprofita per fer-ne un titular com dient era la millor.
Vols que digui perquè l'he avorrida? Perquè jo escoltant, per exemple, ho he de dir, escoltant moltes tardes fa temps la COPE, amb els partits de futbol, el Pepe Domingo Castaño aquesta cançó la posava com a un anunci. I llavors la vaig avorrir tant perquè era com posar el money quan hi ha un problema de calés. És un tòpic, tan tòpic.
Bueno, avui hi ha les Champions, no?
També hem de parlar d'un producte bo, doncs pues simple i de best. I dic, hosti, tu... Quan hem de ser campions, we are the champions.
Sí, hosti, busca recurs
una mica,
fàcil,
no? A l'Spotify busca una mica més.
I que si m'apures, diria que...
Vaig avorrir.
Que aquest efecte, fins i tot, li manca un pèl d'èpica, no?
Sí, clar.
O no, en aquest cas. Que també torna a ser producte d'aquelles produccions dels 80.
Sí.
El que potser no és massa conegut, o no t'ha sentit massa, és que això és una versió.
De Bonnie Tyler, no?
En sèrio?
És una versió que l'any anterior havia cantat.
Pobre Bonnie Tyler...
Sí, perquè, a més a més, va transcendir rock, està molt ben interpretada. És molt adient, també, pel timbre i pel color vocal de Bonnie Tyler. Jo crec que Tina Turner, jo l'he resumit com una supervivent que realment podria haver-se enfonsat en la misèria de petita, durant la seva infància. Amb una mare que era maltractada pel seu pare i que va fugir i que els va deixar sols, amb el maltractador, no? Una feina de merda en aquell moment. Un marit de l'Star System drogadicte i maltractador, un intent de suïcidi, un món farcit de gent indesitjable, ple de drogues, una indústria masclista agressiva... Però no ho va fer, no? I, de fet, i sempre, perquè aquests èxits dels 80, que ara considerem descafeïnats i tota aquesta cosa, és que a mi em torna a ser la imatge de la supervivent, de dir, hòstia, és que malgrat el que penseu tots, jo al final surto aquí i canto això... que en aquest cas era una versió, és que ni tan sols, no? Era ella la primera que ho va fer, però ella és la que acaba triomfant. I això, hòstia, al final emociona, no? Perquè dius, cony, la vida de vegades, no? De vegades
és que hem de recordar, no?, que Tina Turner té moltíssimes versions, eh?
Sí. És una discografia bàsicament
de versions. És una cantant de versions.
Aviam. Espera un moment, que los abuelos dejan paso a las nuevas generaciones. Endavant.
Hola.
Carla, aviam, 5 cançons de Tina Turner.
Sí, la meva llista no és molt sorprenent, Vull dir, hi ha cançons que s'han repetit. Jo tenia molta curiositat per sentir les cançons que havíeu triat vosaltres, perquè és cert que aquí ningú és mega fan de Tina Turner,
no.
Però sí que, indubtablement, és un nom que perdura i perdurarà en el temps com a història de pop, de rock, no?
Pues sí.
I tenia que tenia curiositat per saber, perquè som persones de generacions molt diferents, i al final aquesta senyora ha tocat generacions diferents. Ahir, quan es va, quan ens van comunicar que havia mort, tots vam sentir alguna cosa, sigui quina sigui, no? Dit això, a la meva llista estava River Deep Mountain High, que ja l'havia comentat el Beltran, aquesta cançó d'Ike i Tina Turner. Només comentar que sembla ser que aquesta va ser la cançó que realment va despertar la seva pròpia veu i la va animar, no?, a prendre aquest pas, bueno, això diu ella, del seu camí en solitari. Segurament això també és una de les parts que a mi m'atrauen més d'aquesta figura, no?, aquesta lluita, aquesta superació, i també la versatilitat que va tenir Tina Turner.
També, perdona, Carla, sí, sí, crec que potser ella té aquesta sensació perquè és sabut que Phil Spector, a l'entrada de qualsevol música a les seves sessions, els hi donava una directriu. És una llegenda, però és cert. I els deia, només et dic una cosa, toca el més fort que puguis. Mm. I això li deia als quatre bateries que arribaven per la mateixa cançó, els dos baixistes, els vuit guitarristes, els del cor, tal. Mm-hmm. I a sobre de tot això havia de cantar Tina Turner. Llavors ella, m'imagino que acostumada, diguem-ne, a treure aquella veu, però amb una banda continguda, allà tindria la sensació que ho entregava la vida o allò no tirava endavant. No?
De fet, ella deia que aquesta cançó l'havia arribat a cantar a l'estudi unes 500.000 vegades, això deia ella, evidentment no tantes, suposo. I parlant de Phil Spector, també es veu que ell deia, bueno, no sé si és una llegenda, que va pagar $20,000 o alguna cosa així al marit de Tina Turner perquè no estigués a l'estudi aquells dies amb ella.
Això. Hòstia, doncs, mira, aquesta no la sabia. I
una altra llegenda, potser, això vaig veure ahir quan estava fent.
Quin personatge, també, Phil
Spector.
També és un personatge obscur de la història. L'altra cançó o sorpresa que hi havia a la meva llista és What's Love Got to Do With It. Tercera vegada que la sentim avui. Concert, cançó que també el 2020 va tornar a reaparèixer a les llistes d'èxit gràcies a un remix amb el DJ noruec Kygo.
Ui, sí,
que va aconseguir una mica...
Allò del sidechain, que només hi ha aquell bombo i... Sí, aquella cosa...
No et va acabar de convèncer,
No.
La tercera cançó és We Don't Need Another Hero. Com comentàvem abans, a més, Tina Turner va sortir a la pel·lícula amb Mel Gibson, a Mad Max.
Perdona, l'altre dia... Carla,
digues. Ara,
no torno a trallar. No torno a trallar.
A trallar.
No, que l'altre dia a Eurovisió la meva parella va dir... Hòstia, la Lorin va dir... Hòstia, va vestida com Mad Max. I
sí,
els meus
veritat,
fills els hi vaig ensenyar a Tina Turner a la pel·lícula, i van dir...
Estina Turner. Hòstia,
quina copiada! Fins aquí arriba.
I tot el cabell, una mica,
sí,
també,
sí, tot.
I no comentàvem, tampoc, que Tina Turner va fer la cançó de GoldenEye, la primera de Pierce Brosnan, de Bond.
Efectivament.
Crec que és una dada important, també.
Sí.
La quarta,
I Don't Wanna Lose You. Cançó d'amor senzilla, però alhora potent, i jo l'havia de posar en aquesta llista perquè, bueno... quan penso en Tina Turner, penso en aquesta cançó.
Diu el Santi Jiménez que Ike Turner assegura la seva biografia que es va gastar $11 milions en cocaïna.
Sí.
Una cosa que recomano, avui al davantal ho deia, els execrables que van fer el Via Lliure de RAC1, el Malcolm i el Santi de Ike Turner. Mm. Endavant, sisplau.
I molts els darrers 5 anys, diguem-ne, de la vida amb Tina Turner. Vull dir que la majoria d'aquests diners van ser al final, que era una cosa...
A tota castanya i a tot el ritme.
I l'última?
I l'última és Open Arms. Potser, en general, no és una de les cançons més destacables de la carrera de Tina Turner, però jo la volia posar perquè per mi va ser una cançó important en un moment de la meva vida. Jo tenia uns 10 anys en aquell moment quan va sortir, recordo perfectament sentir-la a la ràdio, i és una cançó que a mi, en aquell moment, formava part del meu moment de descobriment del cant, d'interessar-me per començar a escriure cançons, no? I crec que això li va passar a moltíssimes cantants en el seu moment. Segurament aquesta trajectòria de lluita, de versatilitat, va inspirar moltíssimes cantants que coneixem avui en dia, com Alicia Keys, Beyoncé, que de fet ahir, quan es va saber la notícia, van fer els seus comunicats, no? Cantants que també van començar potser des del soul, com feia ella, i van fer tota una trajectòria passant pel pop, pel rock, amb grans veus amb personalitat.
Estic d'acord, perquè a més, aquestes cançons que el Jordi Basté, per exemple, també comentava, mira, és que no, mai m'ha acabat de... No, aquesta cosa que hem dit com descafeinada, comparat amb aquella, amb aquella carrera que portava de soul a tota pastilla i amb 80 cafès al cos, segur que només van poder sobreviure, probablement gràcies a la seva veu i amb ella. I, de fet, el tema de Bonnie Tyler és un exemple, jo penso.
La cançó,
no, que dius, hosti,
que deia...
A veure, quin és?
Aquesta.
La que emociona.
Be tender with me, baby. You've got the right to tell me it's all over.
It isn't like me to be begging you. Escena romàntica a la llar de foc d'alguna pel·lícula.
Sí, però segurament el que menys... Tothom té un disc que està bé, que són les cançons...
És que ets un romàntic.
Això sí, això sí.